l'esport del punt.
El Barça viurà avui una experiència, no sé si dir insòlita, però almenys molt poc habitual. El Barça juga avui en un camp, el de l'Alavés, on l'afició tindrà com a principal objectiu escridassar el seu president, el polèmic Dimitri Peterman. El partit, recordem-ho, és l'anada dels vuitens de final de la Copa. Saludem una dels nostres enviants especials, Catalunya Ràdio, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Debut de Fabri com a entrenador de l'Alavés, convocatòria revolucionària a l'equip basc, fins i tot amb Quique de Lucas, i terratrèmol al voltant d'un president, Ruth, que no sé si s'ha presentat al final al dinar de directives.
Dimitri Peterman, que ha aconseguit més protagonisme en aquesta eliminatòria que qualsevol futbolista o fins i tot que el nou entrenador de l'Alavés, ja no tenia previst participar en el dinar de directives, on tampoc hi haurà el president blaugrana Joan Laporta. Peterman sí ha estat, però, a l'entrenament d'aquest matí de l'Alavés, on ell i Fabri, el nou entrenador, han donat una convocatòria per avui amb 17 futbolistes perquè estan pendents de si arriba el transfer o no d'un nou jugador, Wellington. El brasiler està esperant l'autorització de la Federació Espanyola i podria ser fins i tot titular si li arriba aquesta confirmació. Dels convocats pel partit contra el Barça, només 5 van jugar diumenge contra el Valladolid a la Lliga, és a dir, que l'Alavés formarà avui amb jugadors habitualment suplents. Destaca que Bonano podria ser avui el titular a la porteria de l'Alavés. A la del Barça, Rijkaard ja han confirmat que Jorquera serà titular. Sentim el que deia el de Bascanó en declaracions a Catalunya Ràdio.
Penso que els que no estem acostumats doncs, a jugar habitualment, per poques oportunitats que tinguem, doncs estem hipermotivats i superconcentrats en el partit, no? Llavors, referent a que no és una competició tan important, doncs aquí discrepo una mica, no? Està clar que si ens deixes escollir guanyar una competició, doncs segurament triaríem la Lliga o la Champions, però és de les més importants, no?
Rijkaard continua sense comptar amb Ronaldinho i Deco, que s'entrenaran avui a Barcelona, i dels lesionats o malalts només recupera Mota. El que havia de ser una festa a Vitòria, amb la visita del campió d'Europa, queda en una fase més de la crisi que el viu el club alavès. El partit començarà a 9:45.
A banda del partit entre l'Alavés i el Barça, gràcies Ruth Vilà, avui es disputen 5 partits més d'aquesta anada dels vuitens de final de la Copa, com ara el Mallorca Deportivo o el Rayo Sevilla. L'únic equip que continua de segona B rep el líder de la Lliga.
I Pepe Mel, el seu entrenador, s'ho pren amb bon humor. Diu que després d'haver eliminat el vigent campió de la competició, l'Espanyol, ara el Rayo, si guanya el Sevilla, flamant millor equip del món, hauria de donar-li el títol de Copa.
Yo creo que un segunda división B a doble partido, que no es fácil, porque a un partido solo sí que es más sencillo, pero a doble partido eliminar al vigente campeón, el Español, y si fuéramos capaces de eliminar al Sevilla, que es el campeón de la UEFA, sin duda alguna yo creo que la Copa no la debían de dar a nosotros, porque hemos hecho suficiente ya, ¿no?
Mala maró al Villarreal, el tècnic Pellegrini no s'ha emportat Riquelme pel partit d'aquesta nit a Valladolid. L'argentí ha caigut en desgràcia. Sembla que passa el mateix a la Corunya amb Colochini. Tampoc no l'han convocat pel partit d'aquesta nit a Mallorca. És clar que els balears tampoc no estan per tirar coets, ho reconeix el seu tècnic Gregorio Manzano.
No estoy animado en el sentido de castañuelas, no. Tengo un problema sobre la mesa, que yo soy el responsable y lo tengo que analizar. Pero lo que veo es el escepticismo que en un momento determinado todo el mundo irradia, lógico, pero algo de optimismo, ¿no?
Completan la jornada de Copa els partits Getafe-València i Màlaga-Saragossa.
Futbol a Catalunya Ràdio. Avui dimecres, a 9:15 del vespre, torna la Copa del Rei. El Barça afronta sense Deco ni Ronaldinho un trofeu que no guanya des del 1998. Alavés Barça. Seguiu la transmissió d'en Puyal a Catalunya Ràdio a partir de 9:15 del vespre.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Quan portes des dels 7 anys somiant a jugar al Camp Nou, el dia que finalment ho fas, el nen que tu eres també hi juga.
Joan Oriol, un dels 50 titulars de l'Avisa Barça que han fet realitat el somni de jugar al Camp Nou. La Caixa, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Demana l'Avisa Barça en qualsevol oficina de la Caixa. Informa-te'n a busquemtitulars.com.
Passa un minut de 3:45 de la tarda, també juga la Copa al Madrid, tot i que el partit contra el Betis no jugarà fins demà. Avui, però, tota l'atenció estava centrada en la roda de premsa que Fabio Capello ha fet fa només uns minuts. Montse Mir, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Al tècnic se li han demanat moltes explicacions, però ell sembla que s'ha tancat en una mena de búnquer.
Respostes curtes i a la defensiva. Fabio Capello no ha estat gens comunicatiu, tot i que sí que ha deixat clares algunes coses. Se sent entrenador del Madrid, no ha pensat a dimitir en cap moment i considera que no compta amb el suport de tota la plantilla. Ha evitat referir-se a jugadors en concret i, en general, ha dit que sempre parla del col·lectiu. Ha fet això sí alguna excepció i no ha dubtat a criticar un cop més l'aportació de Ronaldo.
Ronaldo entrena com sempre. Regular.
¿Y sigue contando para usted? ¿Le va a seguir dando oportunidades o ve que ya no tiene más opciones? ¿Ha gastado todos sus cartuchos?
No me gusta hablar de un jugador single, te lo he dicho antes.
Ronaldo és dels que ha quedat fora de la llista de convocats per al partit de demà contra el Betis. Tampoc hi són Cassano, Beckham, Salgado, Pavón i Mejía, a més dels lesionats Marcelo i Guti. Fabio Capello ha dit que demà es veuran canvis a l'equip i ha confirmat que Diarra i Gago seran titulars. El tècnic italià ha volgut deixar ben clar què vol dels jugadors del Madrid.
Hemos hablado de tener jugadores, como he dicho antes, que luchan, que tiene ganas, que meten el pie, que no esperen. Esto es más raro. Característica que siempre ha tenido el Madrid es de tener jugadores que cuando salen del campo han luchado. Y también han tenido siempre jugadores de calidad. Hay que tener los dos.
El tècnic italià ha evitat respondre també de si s'ha sentit decebut amb l'equip. Ha explicat que sempre treballa amb la plantilla que té, tot i que ha reconegut que s'ha trobat aquest any amb problemes que no s'esperava. A tot això, el director esportiu del club, Peja Mijatovic, ha dit avui en una televisió italiana que hi ha possibilitats que Cassano se'n vagi a l'Inter i que no renovaran el contracte de Beckham que s'acaba pel juny.
Avui demà toca Copa i dissabte derbi. L'Espanyol i el Barça s'enfrontaran a Montjuïc a partir de les 10. Ernesto Valverde, l'entrenador de l'Espanyol, ha fet ja una anàlisi d'aquest duel i ha recordat que, si bé és cert que l'Espanyol fa molt temps que no derrota els Blaugrana, també ho és que hi té la fórmula perquè ho va fer com a jugador. Catalunya Ràdio, Sant Adrià, David Clopés, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ernesto Valverde diu que ja toca guanyar el Barça a la Lliga, una cosa que no passa des del desembre del 2001. 2-0 a Montjuïc, amb dos gols de Tamudo. Valverde recorda, però, que com a jugador ell ja ha guanyat el Barça.
Ja estaria mal que rompiéram la racha. De totes maneres, jo recordo una vez que le ganamos al Barça, que siendo yo jugador, ganamos 2 años y una vez empatamos en Sarriá y la otra le ganamos, pero lo que pasa es que no me acuerdo cuánto. 1-0, 2-0. Un gol de Diego Orejuela, nada más. O sea, que cuando me dicen es que hay que ganar al Barça, yo me acuerdo siempre de que digo, pues nosotros ya hemos ganado, pero claro, es que es hace 20 años.
El tècnic de l'Espanyol diu que en un derbi no hi ha distàncies. Admet que el seu joc, el joc de l'Espanyol, tindrà alguns condicionants, però espera que l'estil no variï gaire.
No, hombre, nuestro estilo yo me gustaría que... No, me gustaría no. Seguro que va a ser el mismo. Lo que pasa que los condicionantes también... de que marca el contrario, pues no serán los mismos.
Valverde ha elogiat el joc d'Iniesta i diu que no el preocupa si Deco i Ronaldinho surten especialment motivats. El tècnic també ha destacat el treball de Rijkaard al Barça.
La opinión que tengo de él es inmejorable, sobre todo por no tanto por o no solo por los resultados, mejor dicho, no solo por los resultados que está consiguiendo con el Barcelona, sino también por el estilo que le está dando al equipo y lo más importante para mí por cómo lleva pues por cómo lleva todo eso, ¿no? El saber manejar en el grupo y el tener, no sé, esa impronta con los jugadores que és difícil de aconseguir.
A l'entrenament d'aquest matí, Pandiani s'ha fet un esquins de grau 1 al turmell esquerre. Demà se sabrà si podrà jugar dissabte.
Gràcies, David Clopés. Hem parlat del Barça, de l'Espanyol, i ara ho hem de fer del Nàstic. D'aquí uns minuts esperen l'arribada a l'aeroport del Prat del defensa argentí José María Calvo, que fins ara jugava al Boca Juniors. Calvo, abans de marxar de l'Argentina, ha parlat sobre el que serà el seu nou club. Catalunya Ràdio, Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
Hola, bona tarda. El defensa de Boca Juniors, José María Calvo, confessava des d'aquí, des de Buenos Aires, que afronta el repte d'ajudar el Nàstic a escalar posicions amb humilitat, però segur que amb l'arribada de nous reforços s'aconseguirà l'objectiu. Calvo sap poques coses del club de Tarragona del Nàstic, però sí té clar que jugar a primera és molt important per ell.
Ah, bueno, sí, que es un lugar muy lindo, está ahí cerca de Barcelona, está ahí sobre el Mediterráneo, y bueno, el equipo no está bien, está descendido hoy por hoy, así que bueno, ojalá que podamos mejorar, que se pueda mejorar y que con la ayuda de algunos refuerzos que lleguen bueno, con muchas expectativas.
José María Calvo ha rebut consells del seu excompany a Boca Juniors, ara el nàstic Aníbal Samuel Matellán, que li ha explicat en quina situació a la classificació es troba el nàstic i altres detalls més personals, com per exemple com de confortable serà la seva nova vida a la ciutat de Tarragona. Joan Biosch, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
I tot apunta que al darrere de José María Calvo arribarà un nou jugador, Bartosz Bosacki, un defensa polonès que fins ara jugava al Lech Poznan. Catalunya Ràdio Tarragona, Tomàs Fortesa.
El nàstic és a punt de tancar el fitxatge del central polonès Bartosz Bosacki del Lech Poznan. El jugador i el club a tarragoní estan d'acord i ara tan sols falta arreglar algunes petites coses per arrodonir-ho. Ho explica el director esportiu del Gimnàstic, Josep Sicard.
Hem avançat, estem negociant amb el club, amb el jugador estem d'acord i estem negociant amb el club, pues, a veure com podria sortir. Optimista, jo crec que és un jugador que és una oportunitat per ell, poder venir a jugar a Espanya, jo crec que el seu club, pues, també ho entén, és un jugador que porta molts anys allà, és un jugador veterano i que, bueno, pues, és un premi també poder jugar en una lliga com l'espanyola.
A l'entrenament d'avui, la novetat ha estat que el porter titular, Rubén Pérez, ha hagut d'abandonar-lo. Té una ciàtica a la cama esquerra i es dubta per diumenge en el partit que el Nàstic ha de jugar al nou estadi contra el Getafe.
Vols aconseguir l'autèntica jaqueta del Barça? Amb l'Esport ara és més fàcil. Aconsegueix ja aquest producte exclusiu. Cartilla ja disponible al diari Esport. Esport, sempre amb el Barça.
Torna ara per l'habitual comunicació en directe amb el Rally Dakar. Avui es disputa, o s'ha disputat la cinquena etapa encara en territori marroquí i que acaba en una localitat que es diu Tantan, on ja tenim a punt la comunicació amb la nostra enviada especial. Catalunya Ràdio, Marta García, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Repsol t'ofereix la informació del Dakar, la prova més dura de la Terra.
El domini dels catalans Marc Home i Isidre Esteve a la categoria de motos de moment és total, però en cotxe sembla que problemes per Nani Roma.
Doncs sí, el que passa és que finalment encara ha pogut recuperar temps Nani Roma, que en el primer control de pas doncs, n'havia perdut força perquè quan han passat els pilots capdavanters ell encara no ho havia fet, i finalment Nani Roma ha acabat cinquè en aquesta cinquena etapa, a 4 minuts i 32 segons de Carlos Sainz, que ha aconseguit la segona victòria d'etapa en aquest rally, i a la general, doncs, Nani Roma, que se situa en la quarta posició, això sí, a 16 minuts de Carlos Sainz, és a dir, que l'etapa no ha començat gaire per a Nani Roma, però ha acabat una mica millor. I a les motons, doncs, com deies, domini total d'Isidre Esteve i de Marc Home. De fet, avui ha guanyat Isidre Esteve, ho ha fet amb 1 minut i 54 segons d'avantatge sobre Marc Home, mentre que tercer ha sigut Cyril Depré i Jordi Viladoms, que avui ha arribat en la quarta posició, i a la general, doncs, continua com a líder Marc Home, que ahir, us recordem, va treure molt avantatge i ara continua amb un marge còmode de pràcticament 10 minuts sobre Isidre Esteve i a 47 minuts de Cyril Depré i Jordi Viladoms. És ara sisè en aquesta general a poc més d'un minut. I això que l'etapa d'avui de les motos era una mica complicada, perquè si recordeu, ahir hi havia una etapa marató, que això vol dir que quan els pilots acaben el tram especial no tenen assistència dels mecànics, és a dir, ells mateixos han de fer de mecànics. Doncs amb les mateixes condicions en les que arriba la moto, ha d'eixir en aquest cas avui. El que passa és que sí que és cert que els equips doncs, busquen algunes alternatives. Per exemple, els dos equips capdavanters, el de l'Isidre Esteve, el Galois, i el Repsol, el del Marc Home, van buscar una estratègia, diguem-ne, legal, dins del reglament que dona l'organització del Dakar, i és que van buscar altres pilots que conduïren també, que pilotaven motos KTM, que és la marca que ells porten, per canviar les rodes, perquè els pilots capdavanters, com que li donen molt més gas, doncs desgasten molt més aquestes rodes, i en canvi hi ha altres pilots doncs, que no fan aquest desgast. Per exemple, l'equip Repsol va aconseguir tres pilots a KTM, com deien, l'Arturo Aragonès, l'Antonio Ramos i el Miguel Puertas, que ahir, quan van arribar al final de l'especial, van canviar les seues rodes als tres pilots corresponents de Repsol, al Marc Home, al Jordi Viladoms i al Giovanni Sala, i amb aquestes rodes han pogut aquests tres pilots de Repsol afrontar aquesta etapa, que era de 325 quilòmetres, i home, d'una mica, doncs sí que dona una mica més de garanties després doncs, que la moto, doncs, tal qual arriba, deixi.
Doncs són les estratègies que utilitzen aquells que tenen més poder, diguem-ne, entre els equips participants. Gràcies, Marta García. Bona tarda.
Adéu, bona vesprada.
5 minuts i seran a les 3. Continuem a l'Esport al Punt.
No torno a patir.
No vuelvo.
No vuelvo a pilotar a ciegas.
No torno a aquest infern.
Un any més, tornem al Dakar. Una energia molt poderosa empenya els pilots Repsol a seguir lluitant a la prova més dura de la Terra. Segueix-los durant tot el recorregut i coneix de prop la tasca de la Fundació Dakar Solidari a repsolipf.com.
El Barça i la Penya preparen els partits de demà de l'Eurolliga de bàsquet. Avui ho fan els altres dos equips de la Lliga ACB. El Tau, líder del seu grup, visita la pista de l'Efes Pilsen i l'Unicaja, amb més problemes a la classificació, juga a la de l'Olimpia. També avui juga la Casballo, que disputa a casa el primer partit de la segona fase de la Copa FIBA. L'equip gironí rep el Calef estonià a partir de 9:15. Catalunya Ràdio Girona, Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda. La Casballo Girona, que no va perdre cap dels 6 partits que va disputar en la primera fase d'aquesta competició d'àmbit continental i que, més, aquesta temporada també manté la imbatibilitat en totes les competicions en els partits que ha disputat el pavelló municipal Girona-Fontejau, aquest vespre, a partir de 9:15, s'hi enfrontarà el Calef de Tallinn, un rival teòricament molt inferior, segons aquesta apreciació de l'entrenador de l'equip gironí, Svetislav Pesic.
En aquest partit, solo nosotros podemos complicar nuestro vivo. Calef no tiene oportunidad complicar nuestra vida si nosotros no complicamos nuestra vida.
El nou seu grup de la segona fase de la FIBA Cup, Svetislav Pesic, considera que hi ha 3 equips que aspiren a les 2 places d'accés a la ronda de quarts de final. És a dir, que en descarta només un, justament el Calef, el seu rival d'avui. De moment, ahir, en l'altre partit de la primera jornada de la segona fase del seu grup, es va donar el marcador Virtus de Bologna 95, Dijon 77.
I ara atenció, perquè us descobrirem una nova cursa de ciclisme que es disputarà en la primera setmana del mes de novembre. Una cursa molt especial que reunirà els millors corredors de l'any i que es disputarà a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, amb uns premis econòmics que faran tremolar més d'un. Catalunya Ràdio Madrid, Toni Regal, bona tarda.
Bona tarda. A la cursa dels campions que es disputarà a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, durant el mes de novembre, hi haurà $1 milió de premi pel guanyador. Hi participaran 9 equips, els 3 dels ciclistes guanyadors de Tour, Giro i Vuelta, i els 3 equips guanyadors d'aquestes 3 curses, a més de 3 wildcards que concedirà l'organització. El director esportiu d'Unipublic, l'empresa organitzadora, Víctor Cordero, ha parlat dels atractius de la prova.
Supone 2 novedades. Una, juntar a los mejores, y 2, el país donde la vamos a hacer, ¿no? Que si podríamos añadir también por la novedad del $1 millón de premio, el hecho de que los corredores, como sucede en los otros grandes deportes de élite, vayan a la competición acompañados de la persona que ellos deseen, etcétera. Creo que el proyecto es ilusionante por eso. Lo vamos a hacer, evidentemente, de acuerdo con la Asociación Mundial de Equipos, porque queremos que al final esto sea, pues, la guinda de la temporada, la gran fiesta del ciclismo al final del año.
A més del $1 milió de premi per al guanyador, els possibles participants consideren d'interès participar-hi. Carlos Sastre, virtual podi del Tour, ho ha explicat així.
Si es que puedes ir allí, yo creo que es porque has hecho alguna cosa especial a lo largo de la temporada. O sea, vas con un poquito con los deberes hechos y luego, pues, con ese premio tan espectacular que han puesto, que no lo hay en ninguna carrera ni en el Tour de Francia mismo, yo creo que lo hace atractivo para todos nosotros. Entonces, creo que es una cosa bonita, especial y espectacular al mismo tiempo.
La cursa dels campions es disputarà en 3 etapes, 2 en línia de 90 km cada una i una contra el crono de 25 km. Toni Rigal, Catalunya Ràdio, Madrid.
Amb el termòmetre a prop dels 20 graus, avui s'ha presentat a Barcelona la Pirena, una de les competicions més destacades de trineus arrossegats per gossos. Una competició, però, que ha tingut problemes per la falta de neu. Marc Ostrell.
Hola, bona tarda. Ja s'ha modificat el calendari respecte d'edicions anteriors, però l'organització espera que arribi la neu per poder disputar la 17a edició de Pirena en les millors condicions. La prova serà finalment del 3 al 17 de febrer i ara l'organitzador de Pirena, Pep Parés, confia que es compleixin les previsions meteorològiques i que a finals de gener caiguin fortes nevades al Pirineu. Sentim Pep Parés.
Però el que sí que és cert és que, per més coses que passin i per més que pugui ser un any calorós, continuarà havent-hi grans nevades, segons diuen, potser seran molt fortes, poques i molt fortes, i estius potser llargassats, però també pluges, i que no s'acaba el món, per dir-ho d'una manera.
No, la neu. Ho deixem aquí, gràcies per la vostra atenció. Fins demà, adeu-siau.